es un partido muy igualado donde creo que la eficacia en las áreas ha sido determinante.
Y otra pregunta, ya que has comentado antes, un equipo que además juega con un medio centro como Mario Gaspar, un central que entra también, que ataca con mucha gente. ¿Qué te ha parecido este Elche como rival y qué punto de mejora le podrías ver?
Bueno, no me quiero meter en he hecho un análisis para enfrentarme a él, pero es un análisis ya personal que prefiero no decirlo, pero creo que hoy han hecho un gran partido. Lo que he visto a nivel de análisis me parece un equipo muy protagonista. Los datos dicen que es un equipo muy protagonista, el segundo que más finaliza, posesión en campo rival me parece que es el segundo de la liga. Es el equipo más profundo, con más desmarques de profundidad, porque tira desmarques muchísima gente. De hecho, Mario es uno de los jugadores que teníamos en mente que nos iba a tirar muchos desmarques desde el centro del campo, un central. O sea, que es un equipo que se desordena desde una organización un poco con salida de tres, un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, un equipo con mucha riqueza táctica. No sigo la segunda división al 100%, evidentemente porque estamos muy de lleno en nuestra competición, pero me parece un equipo hecho para estar ahí arriba y pelear. Es verdad que los últimos tres partidos les han hecho bajar un poco de ahí, pero están a tres puntos del playoff y tienen toda una segunda vuelta para pelearlo. Bueno, enhorabuena al trabajo del míster y del equipo, porque es un equipo que juega bien.
Sí, las dos últimas, por favor.
Buenas, Michel. José Andreu Galván, Diario Información. Viendo el comienzo del partido, cuando el Elche ha comenzado mejor, ha dominado más, ha llegado más, se veía un Girona que sin tener el dominio sí que parecía que tenía el control del partido, que sabía dónde estaba y que en cualquier momento lo podía cambiar. Te digo esto por lo que comentabas anteriormente. ¿Está adquiriendo este equipo ese pozo, esa experiencia necesaria para poder luchar y creerse que puede luchar por los títulos?
Yo no he visto ese control que tú dices. No, los primeros 20-25 minutos no hemos controlado bien. Y yo no estaba bien en el... Es verdad que lo que sí tenemos es esa capacidad de ver que aunque el rival nos supera, hay momentos que vamos a tener que vamos a estar en el partido y que lo vamos a dominar. Eso sí que lo veo ahora por el nivel que tenemos de plantilla. Eso sí que lo veo, pero no buscamos otra cosa que no sea el siguiente partido. No sé si es luchar por los títulos. Creo que tengo una gran plantilla, creo que tengo un gran equipo, que podemos pelear cada partido, pero al nivel de los grandes todavía nos queda un poco.
Sí, es el tema.
Michel, Sergi Arpí, de Canvi de Joc. Es guanya Lliga, es guanya Copa, a vegades això és un perill, la normalització, perquè a vegades es pot exigir alguna cosa que no ens toca. Com a líder d'aquest equip, d'aquesta plantilla, quin és el missatge que, per exemple, avui mateix ja dones al teu equip per no caure en fals, en perills, pressions que no pertoquen? Merci.
Vale. De puertas hacia adentro hay alegría, no hay euforia, no la queremos. De puertas hacia afuera, que la gente disfrute, que es algo totalmente fuera de lo normal lo que estamos haciendo, lo que están haciendo estos jugadores, porque llevamos 6 meses sin perder fuera de casa. Desde la pretemporada solo hemos perdido con el Real Madrid, me parece que son 31, me han dicho ahora 31 o 32 partidos, solo hemos perdido uno. Ganar le gusta a mucha gente, hay que saber perder, hay que ser humilde para saber que tenemos que seguir peleando cada partido. Esto sí que le entra a los jugadores, que nuestra capacidad de mejorar en el día a día y nuestra capacidad de crecimiento pasa porque en ese día a día nos sintamos con humildad y con ganas de seguir mejorando. Y bueno, de puertas hacia afuera, que nuestra gente disfrute y sepa que les necesitaremos en los momentos más complicados y los más difíciles, y eso puede ser después de una derrota. Ahí es donde necesitaremos a nuestra gente.
Pues Bien, gracias a todos, gracias a todos, gracias a Elche por el trato. Doncs
fins aquí la premsa de Mitchell. Avui el Martínez Valero, després d'aquesta classificació del Girona, guanyant 0-2 al Martínez Valero, serà el bombo dels vuitens de final. Ara, amb l'agut pendent de si surt algun protagonista més, tornem cap allà. Abans, el Johan Cruyff s'ha acabat amb golejada encara més grossa del Barça. El Barça Levante les Planes. Janire.
Sí, doncs aquí no s'aturava el partit i mentre parlava Mitchell, que ha marcat el Barça tres gols més. 9-1, resultat final, amb gols de Vicky López, Patri Jarro i Oshoala, que s'han sumat a la festa. Festa que, per cert, Dada, que m'has preguntat abans, 5.070 persones, tot i el fred, tot i ser el dia de Reis, ha assistit aquí al públic el Johan Cruyff per veure una nova victòria del Barça, que segueix líder invicta amb 39 punts i que, en canvi, el Llevant les Planes encadena una altra derrota i baixa fins la desena posició amb 16 punts. Per cert, s'ha acabat la festa i cortesia de la Lliga F han llançat pilotes a l'afició, o sigui que avui regals per tothom.
Caram, i haurem d'estar pendents de Marta Torrejón. L'he vist sortir molt coixa del camp, l'han hagut de substituir, no, Janire?
Sí, exacte, Xavi. Una trepitjada, la veritat que força lletja el turmell, ha sortit coixejant i ha entrat Irene Paredes, que recordem tornar avui a una convocatòria després de diverses setmanes aturada, i de moment l'hem vist sortir ara a la gespa, sortia amb una xancleta, però no portava gel, i de moment ja no anava tan coixa, així que igual es queda només en un cop, esperem.
A veure què explica Jonathan Giraldez. Gràcies, Janire, fins ara.
Gràcies.
Amb la Janire Gallut, que hem viscut aquesta victòria del Barça 9-1 contra el Levante Les Planes a la Lliga Femenina de Futbol. Apareix ja Juan Carlos o encara no ha hagut en aquesta zona mixta?
Encara no, l'han anat a buscar perquè la roda de premsa de Mitchell ha estat tan llarga.
Sí,
ha preguntat... No, és que...
M'ha agradat molt Agente Libre Digital.
Jo crec que mai havia escoltat tants mitjans, diguem-ne...
Amb tot el respecte,
Sí.
Que segur
sí,
que és un mitjà de referència, però Agente Libre Digital m'ha semblat un gran nom de mitjà.
Tants mitjans locals preguntant al tècnic visitant. Jo això no ho havia sentit mai.
Això vol dir com està fent les coses al Girona,
clar,
les ganes de preguntar-li a Mitchell.
No, fins i tot li han demanat per quin consell donaria per enriquir l'Elx, no? No, clar, però és que ara és, d'alguna manera és com si vingués l'oracle, no? Ve aquí Mitchell i ve l'oracle que t'ha de dir el que has de fer per donar-te la recepta per l'èxit, no? És collonut això, no? I això parla de la dimensió del Girona, però hi havia 62 periodistes, Xavier Puja Muriós, Daniel Aguilar i l'Elx, 62 a la sala de premsa.
No, 62. Estàs dient de veritat.
No, els he comptat, m'he quedat però de pedra, 62. I mitjana d'edat de facultat, però bé, això és igual.
Ja 62 periodistes.
Sí. Sí, va, que comença Juan Carlos.
Quants n'hi ha ara?
Ara 6. Juan Carlos, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, eh?
Gràcies.
Va, què se sent després de tornar a ser titular després de més d'un any amb un partit com el d'avui? Com estàs? Primer de tot, com estàs?
Bien, estoy bien. Contento al final porque ha sido un partido complicado y hemos conseguido sacarlo adelante. Y bueno, pues feliz por participar y por ayudar al equipo. Y bueno, al final ya te digo, seguimos adelante, que es lo importante.
Entén-me la pregunta, però un jugador que sempre està fora i que no juga durant la temporada com tu, se sent tan seu tot el que està passant amb aquest Girona, tot el que està aconseguint aquest Girona, com un que ho juga tot?
Yo me siento muy implicado y muy involucrado con el proyecto, siento como algo mío y es verdad que me gustaría jugar más, como a todos, al final el futbolista quiere jugar, pero me siento muy partícipe y muy implicado con todo y lo estoy disfrutando mucho, igual que todos los demás compañeros. Al final, pues bueno, el míster decide, nosotros tratamos de ponérselo difícil, de ayudar a los compañeros cuando nos toca, pero ya te digo... Yo me siento muy, muy vinculado con el club y estoy disfrutándolo mucho, a pesar de jugar poco.
Y está claro que estás preparado para asumir esta titularidad si algún momento arriba.
Bueno, al final todos queremos participar y queremos ayudar. Y bueno, hay que entrenar bien, hay que estar preparado para lo que pase. El fútbol es muy, muy incierto muchas veces y bueno, hay que entrenar y ayudar en lo que se pueda y si toca jugar, pues jugar, y si no, pues ayudar desde fuera y ya está.
¿Cuánto ha notificado al míster que ibas a ser el titular y cómo ha sido tu reacción?
No, bueno, la charla táctica ha sido esta mañana y bueno, ya estoy 100% recuperado del percance que tuve y bueno, pues hoy podía ser un día en el que podía tener la oportunidad. Yo mentalmente me estaba haciendo mi película y preparándome por si me tocaba, y bueno, así ha sido, y he tratado de ayudar al equipo. Al final, es lo que lo que intentamos todos. Así que bastante contento porque ha salido todo bien.
Vist des de dintre el camp, teniu la sensació com fa des de fora que us surt tot bé?
Sí, ya te digo que, bueno, al final el trabajo de regular de tanto tiempo, pues al final da sus frutos, ¿no? El bloque se ha mantenido bastante durante los últimos años con el mismo míster, la misma idea y las mismas cosas, y al final eso es importante porque la gente que ha venido también se ha unido muy bien a todo esto que ya está montado y la verdad que se ha adaptado fenomenal y es la que nos está dando también gran parte del nivel que tenemos.
Sí, doncs jo només una última, Juan Carlos, a nivell de rival a la següent eliminatòria, clar, tu si vas jugar en Copa, suposo que estaràs pensant aviam qui toca a la següent eliminatòria, què prefereixes, un equip d'un nivell més baix o un gran i aviam si torno a jugar a casa o a fora?
Da igual, el que toque será el que nos tengamos que enfrentar y ya está, tampoco hay que darle tampoco muchas vueltas y tratar de disfrutarlo y tratar de competir a tope para seguir adelante, es lo que hay.
Doncs fins una altra i sort.
Muchas gracias, sort.
Doncs això, Juan Carlos, el protagonista a la zona mixta del Martínez Valero, si pot ser que tanquin la porta perquè passa un aire que una mica més i se'ns emporta al camp del Llevant directament, però a part d'això, tot en ordre en aquesta zona, ja se'n va Juan Carlos. Per cert, he vist que marxava Jan Couto també pel seu propi peu, sense cap problema, o sigui que teòricament no ha patit més que un cop o que un mal gest en aquell tram de la segona part en què ens havia espantat pensant que potser s'havia pogut lesionar. Al final, en aquest cas, no hi ha d'haver preocupació. En el cas d'Eric, diu Mitchell, que sembla més muscular que articular, i en els propers dies haurem de sortir de dubtes. El Girona tornarà a jugar el dia 14 al camp de l'Almeria. Això és diumenge a les dues.
Ens a veure què explica en Eric García quan ho expliquin els serveis mèdics del Girona. Tant de bo que es quedi en un ensurt, i a veure si Almeria veiem ja, com a mínim a la convocatòria, si Gankov i Ángel Herrera, que el que deia ahir Mitchell, serà així. I diumenge que ve, per tant, recuperarà dos efectius.
I Borja, Xavi, també.
I Borja.
Fins i tot, sí.
Mira, Borja, que també tenim ganes de veure una altra vegada implicat, no?, en la dinàmica de l'equip, que en deu tenir més ganes ell que ningú, evidentment. I si Gankov i Ángel, dos titularíssims, tornar-los a tenir al 100%, també ho agrairà i molt al Girona. Ha hagut bon viatge de tornada, fas nit a on o tornes cap a casa?
Home, si he de tornar a fer 6 hores de tren per tornar a casa a aquesta hora, em faria com una certa mandra, o sigui que avui ens quedarem aquí i demà doncs ja farem via cap a casa. Ara no sé si entrar a la roda de premsa local per escoltar els 62 periodistes o anar-me'n cap a l'hotel, ja decidiré.
Ara m'has deixat molt intrigat, els 62 periodistes, perquè que és molt gran la sala de premsa del Martínez Valero.
No, molt gran. Però jo, avui ens ha semblat, amb algun company ho hem comentat, com si hi hagués jornada de portes obertes o alguna cosa per l'estil. Saps allò que a vegades es convida estudiants de periodisme o alguna cosa d'aquestes? Perquè és que, a més, vull dir, tu els veies entrar i no n'hi havia... Alguns no havien arribat als 20 anys i no n'hi havia cap que en tingués més de 20 i pocs, a part de la premsa habitual, no? O sigui, realment, vaja, o és un lloc on hi ha un planter de periodisme i de nous mitjans de comunicació superior a la mitjana, o m'ha deixat de pedra. Ens miràvem entre tots plegats i de pensar, no pot ser, cada vegada n'he entrat més.
Un regal de Reis que deuen haver fet a potser alguns estudiants de periodisme que eren avui en aquesta sala de premsa. Ha hagut millorat, gràcies, fins ara.
Gràcies a Gente Libre, una abraçada.
Com ha aguantat la veu de l'agut com un tro després d'una setmana bastant i bastant complicada. El Barça de Futbol Sala jugarà demà la final de la Supercopa d'Espanya.
Sí, ha guanyat 2-1, capgirant el marcador a la segona meitat. 2-1 ha guanyat el Barça, per tant, demà a 1:15, la final contra el Cartagena.
Allà hi serem, amb l'Albert Ferran, a l'Olivo Arena.
I no descarto que hagi de trepitjar Màlaga. Ho dic perquè a vegades les combinacions amb Granada és més difícil, doncs potser Màlaga està una mica més lluny. No descarto haver-la de trepitjar a la ciutat andalusa, perquè ja us informaré.
A les xinites, per donar.
A veure si fas parada d'hora, hauràs d'anar al primer torn.
Sí, no, però jo crec que seria més de tornada, seria més... bé, de nit.
Ah, per sopar, eh?
Sí, però no sé si arribaríem. Per sopar. Hem de mirar l'hora que tanquen.
Doncs demà ho explicarem al Superesports, a Jaén, amb Albert Ferran, aquest Barça-Cartagena, final de la Supercopa d'Espanya. A punt de començar a Tenerife, el partit de la Penya, el juga la Penya i el juga el Manresa, aquest Correcte. Partit, aquest Tenerife-Penya, Dani.
podríem dir quasi bé que el juga més el Manresa que la penya, per dir-ho d'alguna manera. Recordem, novè classificat Tenerife contra desè classificat Joventut, els dos equips que arribaven a aquesta última jornada amb 8 victòries i 8 derrotes, però el bàsquet Average fa que sigui el Tenerife l'únic que es pugui classificar per la Copa, l'únic amb realisme, perquè té un més 12 en l'Average, menys 97 el Joventut, però com dèiem aquí l'important és que si guanya la penya li farà un favor al Manresa, li donarà la classificació, no matemàtica, però sí virtual, per la Copa del Rei. Per tant, tot el Baxi Manresa, tot el Baixes ara mateix, pendents d'aquest partit, en què, per cert, el Tenerife debutarà Kyle Guy. Ha hagut de ser contra el Joventut de Badalona que debuti, qui va donar tantes alegries a l'afició verd i negra, doncs Kyle Guy, que ha entrat ja a la llista B de Panathinaikos, l'han tallat aquesta temporada, no ha reeixit el fitxatge del nord-americà per l'equip grec, a punt d'arrencar a Tenerife, a les Canàries, aquest Lenovo Tenerife Joventut de Badalona.
L'Ale Porca m'ha acabat de cantar al final, la victòria lleidatana, 67-70, el Força Lleida que ha guanyat a la pista del Menorca. En futbol, tenim dos partits de Copa en marxa, de moment amb empat a 0 i arribant ja a la recta final de la segona part, queden 3 més l'afegit a l'Alcoraz, Osca 0, Rayo Vallecano 0, i a punt d'arribar al descans tampoc no tenim gols en el duel de primeres a Mendizorroza, a la B 0, Betis 0. A dos quarts de 10 juga el Madrid, a Aranda de Duero, al camp de l'Arandina. Quin 11 treu Ancelotti, Albert?
Doncs molt suplent l'11 d'Ancelotti, amb Kepa a la porteria, amb Tobias, Carrillo, Nacho i Fran García en defensa, mig del camp amb Camavinga, que reapareix de la lesió, jugarà de pivot, completant el mig del camp Nico Paz, Ceballos i Arda Güler, primers minuts, debut d'Arda Güler amb el Real Madrid, i al davant Brahim i José Lu.
Doncs aquest és l'11 del Madrid per intentar passar els vuitens de final. De moment els tres primeres que han jugat han passat, el Rayo ara aniria a la pròrroga i en la Ves Betis tenim segur un primer classificat pels vuitens de final. Una pausa i tornem. Això no para. Esports fins a la una de la matinada.
El Girona juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
No és tan sols aconseguir poders, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC 1. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. A les 5, Barça-Obradoiro de la Lliga ACB. A dos quarts de 6, Arsenal-Liverpool de la Copa Anglesa de Futbol. A les 6, la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Des de les 8, la transmissió del Barbastre Barça dels 16ens de final de la Copa del Rei amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, el No Ho Sé, de dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Si no t'has portat bé, carbó, carbó.
A Barbastre, els reis arriben diumenge.
Carbó.
El Barbastre contra el rei de copa.
Carbó.
Des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou.
amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamant tordenamida d'un drenador, farcit de garri amb cansalada,
sí.
Una bona grip intestinal va bé per buidar. Mira, és molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí.
I quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa... Com explicar aquell,
no cal
aquell estat de la matèria, no?
No, no cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en spray? Cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Superesports.
Shuts my eyes and count to 10. It goes in one ear out the other, one ear out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photograph.
10 minuts i les 9 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb el Ballera per arribar a la 1 de la matinada. A punt d'anar-se'n a la pròrroga l'Osca 0, Rayo 0 de la Copa del Rei, i marca el... Qui marca? El Benito Villamarín?
No, crec que és una repetició.
No, és una repetició.
Te l'he colat, ara.
Semblava que marcava l'Alavés, sí. M'assenyala la tele.
No, perquè és una repetició.
No, no,
que està jugant al Betis i un equip de blau que semblava l'Alavés i no estem mirant el partit i ara es veu un gol, doncs hi dic, mira, Puig, hi ha un gol. Ens agrada que sigui el directe, donar importància al directe.
Sí, sí. El descans 0-0, el camp de l'Alavés a Mendizorroza, l'Alavés 0, Betis 0. I com ha arrencat el partit de la penya Tenerife, Dani.
Guanya la penya 5-6, dos triples, els 5 punts de Tenerife, de Dornekamp i de Huertas. El món no canvia, la penya ha començat endollada des de la línia de 3, 100 minuts per al final del primer quart, més un Joventut de Badalona.
Ha passat el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, derrotat 2-1 l'anfitrió, el Jaén a la segona semifinal tindrà com a rival el Cartagena. A la porteria del Barça, avui el Miquel Feixas. Hola Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona.
Gràcies.
Un mèrit més en aquesta temporada tan i tan complicada, amb tantes lesions, amb tantes baixes, sobreposant-vos a obstacles. De moment, a la final ja hi sou, Miquel.
Sí, sí, de moment complim, tot i els contratemps de no venir entrenant tots junts i tot això, però bé, hem competit.
Avui ha costat la cosa, costava de marcar el primer, d'obrir la llauna, no?
Sí, ja sabem que el Jaén és un equip molt, molt dur, sobretot defensivament, i bueno, amb el seu joc directe, jugant en pivot, pues, sabíem que era molt complicat, i ha costat arribar al primer, però bueno, hem insistit, i al final ha caigut.
El primer del Barça, Albert, ha arribat a la inferioritat del
Barça.
Sí,
de fet han estat gairebé un minut i mig d'atac constant del Jaén, amb bones aturades del Miquel, i contraatac i gol. Realment, Miquel, vull dir, ha estat sens dubte el punt d'inflexió. Vosaltres amb inferioritat poder marcar un gol és també un plus de moral per vosaltres i, vaja, un cop pel rival.
Sí. Hem passat del que hauria hagut de ser el 2-0 del Jaén a l'1-1. Bueno, així és aquest esport, així és el futbol sala, que és un esport d'anada i tornada, i mira, hem tingut aquesta sort de marcar en inferioritat i després de rematar-ho.
Demà la final contra el Cartagena, que no et sabria dir si ha donat la sorpresa contra el Palma, perquè realment està fent una gran temporada. És una final aparentment, o sobre el paper, bastant igualada.
Sí. Bueno, el Palma era favorit, igual que ho érem nosaltres, però al final som quatre equips molt bons i el Cartagena, sí, jo crec que ha fet mèrit per derrotar-los i plantar-se a la final. Segur que serà molt complicat demà, sí.
Per cert, que em consta que, ara, per les dates, diria que tant al Barça com a la resta d'equips no us agrada gaire haver de jugar la Supercopa un dia 6, en què us heu perdut un dia sempre especial, molta gent de l'equip, sí, té canalla. Vull dir que sí. Això no sé si era fins i tot un punt de ràbia de dir, ostres, ja que ens hem perdut un dia tan especial, avui com a mínim ens hem de classificar per la final.
Sí, ja que hem vingut, lluny de les nostres famílies, que hem celebrat el Dia de Reis, tots junts, bueno, són coses que té aquesta feina, i ja que hem vingut aquí a Jaén, doncs, doncs almenys fer la nostra feina bé i deixar l'escut del Barça ben alt i això, i passar a la final i a rematar-ho demà.
Han passat els Reis per Jaén o no, Miquel?
Bueno, hem sigut nosaltres, en forma de victòria, pels culers.
Exacte, el fet de Reis, Max, de Reis d'Orient, avui des de Jaén i regalant aquesta victòria, aquesta classificació per la final. No tot són lesions i negativitat. Aquesta setmana vèiem ja Lozano entrenant amb el grup, no? De tant en tant també veure notícies positives des de la infermeria, deu alegrar.
Sí. Ja veiem, es va veient llum a la infermeria. Sí.
De mica en mica, no? Veient la llum al final del túnel. Demà saps si sí. Et toca jugar o no, Miquel?
Sí, en principi seguirem allà, forts.
Doncs forts, ja a veure si podem aixecar un títol cap allà a les 8 del vespre demà a l'Olivo Arena.
Demà a la final i després, vaja, hi ha una altra aturada de competició, Copa Amèrica, vull dir, això aquesta temporada, Miquel, entre les seleccions... Sí. Aquestes aturades, sobretot també per la gent que es queda, que no se va amb les seleccions, és una putada.
Sí, ens està costant agafar aquesta regularitat d'entrenar junts, que al final és on es fa, amb aquestes aturades de seleccions i tot això. Bueno, al final, quan sortim al camp a competir, hem de guanyar i no hi ha excuses, així que així farem.
Doncs Miquel, sort per demà, enhorabona per la classificació, sort en la final demà contra el Cartagena.
Perfecte, gràcies, una abraçada.
El Miquel Feixas, porter del Barça de Futbol Sala, titular avui, creu que titular demà també, en aquesta final contra...
Sí, és que Velasco li ha dit que si feia bon partit repetia, i vaja, si ho diu Velasco, demà serà titular.
Contra el Cartagena, demà un quart de set ho explicarem amb l'Albert Ferrandes de l'Olivo Arena. Com tenim el partit a Tenerife, Dani?
Partit dinàmic, partit d'anotació, 4-17 per al final del primer quart, Tenerife 11. Badalona, Joventut de Badalona, 11 per Cutín des del triple, la penya ara 13-11 per la cistella de Jaime Fernández de l'equip canari, Pep Busquets, un triple, Pau Ribas, dos triples de tres intents. De fet, els dos primers els ha anotat en Pau en tan sols pocs minuts. 3:54 per al descans, anota Félix aquí, anota absolutament tothom, hi ha moltíssima verticalitat, hi ha moltíssima presència de l'aparell ofensiu, no tant del defensiu, Tenerife 13, Badalona 13.
A la pròrroga acaba de començar, és a punt de fer-ho, de fet a l'Alcoraz ara ho fa, aquest Oscar 0... Rayo Vallecano 0, un primer a acabar la pròrroga intentant classificar-se i de moment continua amb el ple de primeres, de moment tres primeres classificats, el Rayo a la pròrroga, un duel de primeres on segur que passarà un primer, veurem el Madrid a partir de quarts de 10 què fa al camp de l'Arandina en aquesta eliminatòria de Copa del Rei. El Getafe és un d'aquests primeres que ha passat ronda aquesta tarda, Cornellà al Prat contra l'Espanyol, derrotant-lo per 0-1 amb un gol de Milla a última hora, les acaballes de la segona part. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Ja ha tornat de Cornellà al Prat amb un bon partit de l'Espanyol, massa càstig segurament pels mèrits uns i dels altres, aquest 0-1 a les acaballes de la segona part.
Sí, no ens esperàvem, no, aquesta versió de l'Espanyol, perquè l'última que ens havia ensenyat era força dolenta, tenint en compte el rival que hi havia avui i el tipus de futbol que practica, és un rival que li sol costar a l'Espanyol. No ha estat així més enllà del resultat, i així també ho ha expressat Ramis, que estava content pel joc de l'equip, no tan evidentment per l'eliminatòria.
Bueno, no es una buena noticia la eliminación, queríamos seguir en Copa, pero yéndonos al partido, pues bueno, creo que lo hemos merecido por cómo se ha desarrollado el partido, cada equipo con sus momentos, pero bueno, no hemos estado acertados en las situaciones que hemos tenido, el partido, sobre todo la primera parte, ha sido muy bueno por nuestra parte, hemos entendido muy bien lo que había que hacer. La segunda nos ha pesado un poquito más el cansancio y no hemos encontrado tanto esos espacios que sí hemos aprovechado en la primera parte, pero el partido es bueno, he vuelto a ver un equipo difícil, un equipo con personalidad fuerte.
També ha parlat dels canvis a la segona part. De fet, quan ha tret Guado del terreny de joc, hi ha hagut alguns xiulets a l'estadi. Així ho ha justificat el tècnic blanc-i-blau.
Mira, sí, yo siempre tengo más información que la gente, obviamente, ¿no? Y no voy a justificar ni voy a dar explicaciones de situaciones, voy a contar lo que... Pero me voy a ir a lo futbolístico. Y lo futbolístico es que Aguado ya participaba solo en el inicio del juego, lo hacía muy bien, pero en las progresiones en campo rival aparecía ya poco. Quedábamos algo largos y necesitábamos alguien que tuviera algo más de piernas. Y además, complementado a eso, con ese cambio, y con Jofra, que también estaba bastante cansado, porque si os fijáis en la primera parte, las veces que encuentra la espalda y las veces que la segunda parte que no las encuentra, porque también está cansado y porque el rival deja correr menos, tenéis la respuesta.
I per acabar, més enllà de la bona notícia, que és que l'Espanyol, crec, des del meu punt de vista, te ho portaràs com Joan Garcia, que més d'hora que tard acabarà consolidant-se la porteria del primer equip. Avui ha debutat un altre jugador de la Dani Hart, que hi en fons, lateral esquerre del 2004, molt interessant, que a més ha hagut de lluitar contra un dels millors jugadors del Getafe, Greenwood. Ramis, evidentment, estava content i diu que pot ajudar l'equip d'aquesta temporada.
I, bueno, sempre hi ha una primera vez, y hoy la ha tocado y ha respondido muy bien, bueno, muy bien, posicionalmente muy ordenado, agresivo. Tenía la segunda parte, sobre todo, que estaba ya un poquito más cansado, un jugador que es mucho de encarar y muy potente, y lo ha hecho bien también. Bueno, ha mostrado carácter, personalidad, muy bien. Buen partido y buenos primeros 90 minutos para un chico que está jugando en segunda ref, però que confiamos en que nos pueda ayudar durante la temporada.
Doncs bona notícia. Per l'Espanyol, ho dèiem, que segurament és la millor notícia de totes, veure el rendiment de Lian Forns i veure que, com diu Ramis, pot ser d'utilitat d'aquí a final de temporada per l'Espanyol, que ara li ve la traca bona, la teca que li toca, que és intentar pujar, si pot ser directament millor, que no pas amb una promoció, i el proper rival no és senzill, ni molt menys, Camí.
Sí, el Racing del Ferrol, que ha perdut el seu millor jugador, que ha marxat a l'Alavés. Ara m'he quedat en blanc i no recordo el nom.
Ara el recuperarem.
Sí, no, fatal, perquè ho tenia clar, Vaja, ha perdut el seu millor jugador, que s'ha anat a l'Alavés, ha pagat la clàusula. En qualsevol cas, rival difícil, és una de les revelacions de la temporada, amb un bon partit que va fer aquí a Cornellà, i evidentment l'Espanyol, doncs, que té una segona volta exigent, sobretot veient com funciona la segona divisió aquesta temporada, no? Que no hi ha rivals que s'hagin disparat, i jo crec que la lluita serà frec a frec amb molts equips fins a final de temporada. Carlos Vicente, correcte. Sí.
Carlos Vicente no era Pedrol, anava a dir Pedrol, però no és Pedrol, sinó Carlos Vicente, que s'ha anat cap a primera divisió, i per tant l'equip de Cristóbal Parralo, que perd un dels seus referents. Camí, gràcies, fins ara. Aquest dissabte 13 de gener serà a les 9 de la nit aquest Racing del Ferrol espanyol, el proper rival, el proper compromís de l'equip de Ramis. Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Amb una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
Doncs aquesta hora arrenca la gala on s'anunciaran els guanyadors del Premi Nadal de novel·la i el Premi Josep Pla de narrativa en català. S'entregaran el tradicional sopar literari a l'Hotel Palace de Barcelona. Allà hi tenim el Jordi Claret.
Aquesta serà la 80a edició dels Premis Nadal de novel·la i la 56a edició dels Premis Josep Pla de prosa en català. L'editorial Destino, qui organitza els guardons, premiarà amb 30.000 i 10.000 euros els Premis Nadal i Josep Pla, respectivament. S'han presentat més de 800 originals als Premis Nadal i gairebé una quarantena d'obres al Premi Josep Pla. Ja sabem els 5 finalistes de cada guardó, dels quals 4 han firmat sota un pseudònim. A partir de les 10 serà quan coneixerem els noms dels guanyadors.
I un home ha quedat ferit en un incendi causat per una explosió en un bloc de pisos de Ponts, a la Noguera. Ha passat aquesta tarda i de moment es desconeix la causa de la deflagració. La resta de veïns han pogut sortir de l'edifici i no consten més ferits. 9 dotacions dels bombers han apagat el foc i el SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. I el País Valencià ha controlat l'incendi que aquest dissabte ha obligat a desallotjar una trentena de veïns a Altea, al nord d'Alacant. El foc ha començat de matinada a tocar de l'AP7 i s'ha escampat ràpidament per les fortes ventades. Durant el dia hi han treballat una vintena de dotacions dels bombers, que aquest vespre ja l'han donat per controlat.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
T'agraden els darts, Pol? Has vist mai una competició de darts o no?
N'he vist alguna vegada i m'agraden força, t'he de dir, sí.
I jugar-los?
També.
També?
També, sí.
Ara parlarem de darts, del Mundial de Darts i d'aquest jove de 16 anys que va ser finalista i que va fer que molta gent s'aficionés al Mundial de Darts i a veure darts per televisió en aquesta última setmana.
Home, si va guanyar, hauria de tocar diverses vegades al triple 20, que és on tots apunten, no? Normalment, o què?
Mira,
com en sap?
Alguna nit. Doncs estarem atents, Xavi, estarem atents.
Fins ara, Pol.
Fins ara.
Posa-li musiqueta. Espejo. 1, 2, 3, ja.
Superesports a RAC1. Feels like we danced into a nightmare. We're living 1984.
who thinks no longer fiction. We'll dream of Huxley's island shores. Waking life, it lets us down. So close your eyes and melt away.
Hola, Jaume Naveira.
Hola, què tal?
Bona nit.
Bona nit.
Tu t'agraden els darts, Naveira, o no?
He jugat algun cop a un nivell molt més baix que el del nostre amic, que sembla que tingui 35 anys, però no he vist mai cap competició, certament. Tinc algun amic ha narrat darts.
Home!
Perquè abans de gol, hi va haver algun cop que es van emetre competicions de darts, i un bon amic meu, el Bruno Bergaretxe, doncs va ser el narrador, perquè ell havia viscut molts anys a Anglaterra, i havia... Clar, Anglaterra és una cosa que se segueix molt, el tema dels darts, aquí jo crec que no tant. Li va tocar narrar-ho a ell.
Aquesta setmana m'entrarà un missatge que faré públic d'una persona que em va dir... Em vaig sentir citant en Luke Littler, el nen de 16 anys que sembla de 30, la píndola del món. L'any que ve hem de fer una prèvia ben feta del Mundial de Darts als Superesports. Jo en soc molt friqui i tinc comprovat que qui ho mira s'hi enganxa.
Ostres.
D'aquí pot ser aquest missatge? Cugat Comas. Hola, bona nit.
Com no?
Molt bona nit.
Bona nit, Cugat. Friqui del món dels darts. De veure'l i jugar-lo, de jugar-lo... de veure'l, de les dues coses, Cugat?
Soc sobiranament dolent a l'hora de jugar darts, i soc molt bo veient-los. Sí, soc molt bo en veure en ve baixa els dardos i en veure en ve alta mentre altres juguen, no? Serien les dues combinacions que soc bones. Però tinc comprovadíssim el que et deia en aquest missatge, Xavi, perquè a part amb una colla d'amics, que alguns són friquis com jo i d'altres no tant, doncs ja fa unes quantes festes de Nadal, que és tradició sine qua non, que cada dia del Mundial anem quedant i anem veient el Mundial, que es juga en horari de tarda i de nit. Doncs cada nit quedem, que sopem uns, que sopem els altres, i anem seguint el Mundial, i gent que no segueix cap altre esport s'enganxa nit rere nit al Mundial de darts.
Perquè tenim Mundial cada any, Cugat, de darts.
Sí, el Mundial de darts és cada any impepinablement, més o menys a partir del dia 14-15 de desembre, és a dir, la segona quinzena de desembre, juguen cada dia amb excepció del 24 i del 25 i el 26, perquè fan el Boxing Day, per entendre'ns, i també del dia 31. Històricament, el Mundial de Darts, la final era el dia 1, i era una gran tradició a Anglaterra, que el dia 1, quan et despertaves de la ressaca del dia abans, doncs l'anaves a passar a la taverna, precisament veient la final del Mundial de Darts.
Ja ho diuen, que va bé veure del mateix que has begut la nit anterior per passar la ressaca, no?
Oh, i tant. Un clau sempre treu un altre clau, no? Diuen altres coses, doncs els anglesos en saben, això d'oblidar una ressaca amb més cervesa, i era com un... Així com nosaltres ens quedàvem amb els quatre trampolins, no?, o amb el concert d'any, no?, doncs tenen una tradició de més del dia 1, tenien, que era la final. Ja fa, em sembla que són 3 o 4 anys, que l'organització va endarrerir la final, que ara s'acostuma a jugar el dia 3, i el que hi ha és una primera fase al desembre, fins abans de Nadal, una segona fase després de Nadal i fins a Cap d'Any, i finalment el dia 1, tenim quarts de final, el dia 2 semifinals i el dia 3 la final. Per tant, cada 3 de gener es juga la final, que aquest any, gràcies a aquest prodigi anomenat Luke Littler, doncs ha tingut un 150% més d'audiència que la de l'any anterior.
Ara t'ho anava a dir, això s'ha notat seguríssim, no? Vaja, si nosaltres n'estem parlant, si molta gent que en sa vida havia vist res de l'art, et deia, hosti, aquest nen que sembla que en tingui 40, què ha fet? Això, com dius, s'ha notat, no és que s'hagi notat, és que... Són xifres espectaculars les que estàs dient, Cugat.
Sí, són 150, arrodonint, ara que ho tinc davant, 143% més d'audiència que la final de l'any anterior. Són pics de 4,8 milions durant la final per Sky Sports, que és un pay-per-view, per entendre's. O sigui, no és televisió en obert a Anglaterra. És l'esdeveniment esportiu més seguit de l'any a Anglaterra, ha estat aquesta final, que no és futbol. És a dir, tenim el futbol, com sempre, per sobre de tot, però després, el següent esdeveniment esportiu més vist d'Anglaterra ha estat aquesta final. Estem parlant de per sobre de final de Wimbledon, per entendre'ns. És a dir, fixem-nos una mica en el que ha estat aquesta final, en pes sobretot
per... Hi ha el component aquest tradicional, però sobretot hi ha hagut aquesta irrupció d'aquest nano que tots ens n'hem enfotut perquè no ens creiem, o sembla inverosímil veient-lo, que aquest nano tingui edat de fer quart d'ESO o primer de batxillerat, perquè dius, no ho quadra, jo, ni tan sols jo, que sóc botorut de mena, amb 7 anys feia aquella xura i aquell aspecte, però...
Bueno, va arribar a sortir, perdona, Cugat, el seu certificat de naixement, no?, per comprovar que realment en tenia 16.
Sí, perquè la gent, el primer, no, te'n recordes d'allò, no sé, que si casos balangides i així, no?, d'allò d'esportistes que no ens en fèiem a la idea de la que tenien, i han fet públic el certificat de naixement. Ell s'ha de dir, a més, que té una exposició pública digna de pubertós, que no deixa de ser, d'un tio que se n'en fot bastant de tot. Ell li ha vingut a dir que ell tota la vida ha semblat més gran del que era, per tant, si, m'imagino que si li han dit als companys de classe tota la vida... que l'ha de molestar ara que li posi en qüestió els milions de gent que els segueix i que l'han seguit de forma entusiasta. Bé, aquesta és l'altra, una de les coses que enganxa al Mundial de Darts. Puc entendre que algú que no ho hagi vist no entengui els que defensem amb passió que hi ha pocs esports tan macos de viure com allò, però és que a part que és cada any a Londres, a l'Alexandra Palace, que és un palau, una mena de palau Sant Jordi Victorià preciós que tenen, però és que a part el públic va disfressat, el públic, no farem prescripció de res, però el públic va totalment begut, el públic seu en taules allargades tipus taverna, hi ha un ambient, no paren de cantar, o sigui, és tot un context espectacular en el qual, enmig de tota aquesta bogeria, hi ha uns senyors que normalment tenen una xura també doncs de panxes venerables, que miren d'aïllar-se fent punteria i fent un càlcul mental instantani que és espectacular, perquè hi ha tota una, no?, tota una mecànica, suposo que l'heu vist, no?, que sempre s'ha de tancar en doble, buscar sempre la partida perfecta nou d'arts...
Clar, nosaltres mundial... ho veiem sobreimpressionat per la realització, no?, de dir, mira, ara li falta, no?, un doble 20 o per tancar ja aquesta mànega, però clar, ells això no ho veuen, ells això ho tenen al cap, Cugat.
Exacte, a mi hi ha tres coses que m'al·lucinen. Un és el jugador, la rapidesa que té de saber quin és en els dobles, sempre s'ha de tancar en doble, i hi ha dobles que són, per la ubicació en la diana, són com més fàcils d'encertar que d'altres, podríem dir. I a part els jugadors saben quin és el doble amb el que busquen. Per tant, tres dardos o la tirada just abans ja saben quin doble volen buscar permanentment. Jo això trobo al·lucinant, que hi hagi tota aquesta mena de càlcul mental i de memorització. Hi ha un altre heroi, per mi, que és el senyor, el sequàs que té al cantó, l'àrbitre, que va fer la suma ràpidament i que escriu amb no gaire bona lletra, lletra gairebé de mitja, diria jo, però va fent els càlculs de números perquè sàpiguen com van. I hi ha un tercer heroi del Mundial de Darts i de les retransmissions de Darts que m'agradaria posar en valor, que és el realitzador, que sap veure exactament la direcció de la mirada dels ulls del jugador per canviar de plano. Si no, explicat així no sé si s'entén, eh?
Sí,
però
sí.
Sempre van a buscar el triple 20 i de cop veus com el realitzador veu l'animeta dels ulls que la va i com se'n va a buscar el triple 19, com se'n van a buscar el doble. La realització és un espectacle amb moltes càmeres, cada 180, que són tres tirades perfectes al triple 20, hi ha un Spider-Cam que ressegueix com la gent aixeca els lletreros. És a dir,
el so és acollonant, Cugat, el so del dart, com el sents quan es clava la diana, el so és tremendo, amb aquell ambient que l'acompanya. A vegades que diem això de la concentració, no sé, en el món del tennis o aquí, ja et dic jo que la gent no calla, que la gent es cridassa fins i tot, no?, quan algú falla, se sent allò, com volem dir, home, però que has fallat ara tu, no? I si era molt clar que l'havies de... que aquesta era fàcil.
Digue'ls el de les taules llargues, aquests que diuen Cugat, que callin per aquestes coses. Clar, és això... Digues.
Hi ha un comportament del públic que a part que és molt catxondo, perquè el públic va a favor dels anglesos, perquè majoritàriament són anglesos, però el públic va sobretot a favor de la festa. Llavors, si en una sessió veuen que els partits van massa ràpid, automàticament van a favor dels que van perdent perquè s'allargui la partida, és a dir, puguin ingerir més cerveses mentre duri la mateixa partida. Tenen els seus tics, per exemple, buscant la tirada de nou darts, a la que fan 3 de bons o 6 de bons, ja es crea molta tensió. En el moment en què se'n falla una, hi ha com una bronca, com si hagués fet alguna cosa mal fet el tirador de darts, ja, quan ha estat a punt de fer una cosa gairebé una tirada perfecte. I a part, hi ha càntics especialitzats per alguns dels més famosos. De fet, a Luke Littler li cantaven, en els primers dies que van a guanyar, li cantaven una cançó que no et sabria dir, perquè tinc un anglès macarrònic, però que venia a dir nen més ràpid que demà has d'anar a escola, perquè realment té edat per anar a escola l'endemà. I li feia una cançó allò de ben ràpid, que has d'anar demà a dormir. El fenomen d'en Luke Littler, que apareix el The Nuke, que és el míssil nuclear, va molt més enllà de tot això, de tot aquest esdeveniment. Ha estat subcampió, o sigui, va perdre la final, i això que va tenir dos darts per ficar-se fins a 3 sets per davant de Luke Humphries, el número 1 del món, que és qui el va guanyar. Però a part hi ha tot de fenòmens. Per exemple, una altra cosa espectacular del Mundial de Darts és que és la presentació, forma part de tot el ritual, és una presentació tipus boxe, allò amb un speaker que et presenta cridant. Cada un dels jugadors escull una cançó per fer el walk-on, que se'n diu, per fer aquesta desfilada amb la qual va xocant de mans i va firmant autògrafs, una cosa molt, molt exagerada i molt impostada. I una de les coses que se li ha dit amb molta raó, per exemple, a Luke Littler, és que la cançó que escull ell, que és una cançó de Pitbull, em sembla, és infumable. I el que li diu, escolta'm, tu vas com a llegenda, vols fer, has de fer el favor de triar una cosa, ha de ser maquinera, perquè tot és festiu, però li han dit que s'ha d'espavilar i tirar-ne una altra. O una altra cosa, en un món tan eminentment cerveser, tant de taverna, tant d'esport, què ha passat? Que tenim un fenomen com Luke Littler, el més gran que hi ha hagut des de Phil Taylor, però el tenim amb 16 anys.
Clar.
Per tant,
clar.
Les marques de cervesa no el poden patrocinar. Ell no pot sortir fent cervesa. I s'ha fet molt popular durant tot el Mundial que ell, quan acabava les partides, s'anava a menjar kebab amb la família. I llavors es penjava a si mateix menjant un kebab amb la família. I què ha passat? Dues marques de kebab se l'estan disputant perquè sigui la seva imatge. Ha sortit una altra marca de congelats d'Anglaterra, ha sortit a dir que ha venut un 25% més d'una cosa que jo no sabia que existia i que deu ser bastant fastigós, deixa-m'ho dir, que és kebab congelat.
Oi.
No? Perquè fa una mica d'angúnia, però ha pujat un 25% de vendes. És a dir, aquest paio és un fil d'or en el qual el món dels darts, que és un món... El Mundial de Darts l'organitza la PDC, que va ser una escissió, va ser una mena, podríem dir, una mena de superliga dels darts, que van crear a mitjans dels anys 90 els millors jugadors. És una màquina de fer diners espectacular, que té el Mundial, però ara, per exemple, començarà la Premier League. La Premier League són 16 jornades diferents. No em vull allargar, però la Premier League són 8 jugadors només. Luke Littler serà un d'aquests 8 jugadors. Per tant, estem començant una història que si prossegueix, doncs podem estar davant d'un fenomen de potser del millor de la història. Quan la gent ha anat dient això, perquè s'ha fet una mica aquesta píndola, no?, del Messi dels darts, dius, ei, parem un moment, perquè jo això també ho he de dir. Jo em vaig aficionar al món dels darts seguint un senyor que es diu Phil Taylor, que va guanyar 16 mundials.
16 mundials?
Per tant, 16 mundials. Per tant, abans de dir que aquest senyor serà... Vull dir, de moment pinta molt bé Luke Littler, però... A dalt de tot d'escalafó, allò a l'Olimp dels darts, que és un lloc també amb molta cervesa, que hi ha i serà durant molt de temps, és Phil Taylor.
Doncs honors a Phil Taylor, que va fer que Cugat Comas s'enganxés al món dels darts.
El problema és que aquest bon home ja només el falta que el patrocini una marca de kebabs, vull dir, per acabar d'ampliar el cliché aquest que ell mateix entén que s'està fent de si mateix. Una altra cosa que deies de la realització que em sembla molt interessant, Cugat, que és, clar, jo entenc el que vols dir, si nosaltres veiem en rigorós directe on cau el dart, és que el tio de la realització està enfocant allà, vull dir, si no, no ho veuríem, si no la clavés d'aquesta manera. I una pregunta que et volia fer, un dubte que tenia. A l'hora que deies això de tots els càlculs que fan, que dius que et fascina, hi ha algun assessor al costat, algun entrenador que els guia? O això, diguem-ne, que està prohibit? O com va això?
No, tenen, ells tenen allà dalt, hi ha els àrbitres i l'speaker, que part
ja està.
Va anunciant i ja està. Ells el que tenen, se saben, jo crec que saben les dreceres, per dir-ho així, si fallo aquí hauré d'anar cap allà. Si m'està fallant el triple 20, vaig a buscar el triple 19. Miro d'acabar sempre amb the tops, que es diu el de dalt de tot, que és el doble 20, que és el que està perpendicular a dalt de tot de la diana. També tenim el doble 16, el doble 12, són els 4 punts, que serien les 12, les 6, les 3 i les 9 del rellotge, per fer-ho fàcil, doncs són els que busquen més, perquè són els més fàcils d'encertar. Hi ha una altra cosa que és espectacular, que és veure els moments en què el coco preval tant. És a dir, hi ha jugadors que es poden passar-se una hora encertant triples vins i en un moment clau d'una partida han d'encertar un doble 5 i estan 6 i 7 dardos i no hi ha manera que encertin el doble 5. Per tant, els nervis, el control, són moltes coses que hi juguen molt. Una altra cosa que no he dit de Luke Littler, aquest nano, amb edat d'estar pensant el tema del treball de recerca, per entendre'ns, s'han butxacat 231.000 euros per quedar sub. I jugarà la Premier, en el qual guanyarà bastant més. Per tant, té... Vull dir, la vida no li fa massa pujada en aquest sentit, si és que segueix endavant.
Qui tria qui juga a la Premier, Cugat?
Com?
Qui tria qui juga a la Premier? Ho trien entre ells o com va això?
La pròpia PDC escull els 8 jugadors, normalment va per rànquing, però pot fer alguna altra tria, i anuncia, a part és com tradicional, a l'endemà que acabi el Mundial, anunciar qui jugarà a la Premier, allò per estirar la per fer bullir l'olla, per estirar la Premier. Ens vam imaginar que és diferent més en el sistema de partides, no? El Mundial és partides d'eliminatoris d'un contra l'altre. La Premier va amb un altre sistema i són aquests 8 jugadors que disputaran 16 tornejos repartits per tota la geografia, i és com una lliga, per dir-ho així, de la regularitat, quan el Mundial és una cosa és un torneig del cau, no?
Acabo, Cugat, veig, si no ets britànic, vaja, pel que veig el palmarès del Mundial, sí que Països Baixos, no? I veig un canadenc també que ha guanyat algun Mundial, però si no ets britànic ho tens xungo per guanyar el Mundial, no?
Sí, tenim, sobretot tenim a Phil Taylor, el que deia, tenim a Michael Van Gerwen, que és que sembla l'Aix Rec, principalment, que és l'altre... I el següent, i que era el que estava cridat a ser el gran dominador, i potser és el més regular, però no està guanyant prou mundials. Sí, el predomini d'anglesos, també d'escocesos, aquesta milla també entre les diferents, nacions. En el Mundial, òbviament, ja cada un competeix amb, fiquen allà la bandereta al seu cantó, i deixa'm dir també que hi ha participants de gairebé de molts països. Ara fa temps que no hi va cap espanyol, però n'havíem tingut de balears i de valencians, i bueno, costa molt arribar-hi. I a part, una cosa que sí que l'he de dir, el Mundial és mixta, normalment només el juga una o dues dones, però podien arribar a jugar més. De fet, va haver-hi Fallon Sherrod, que fa 3 mundials va guanyar 2 partides, i també és una de les coses històriques d'Alexandra Palas, veure com tota la sala anava totalment a favor seu. I així com està molt bé que sigui un mixt al Mundial, una cosa que a mi cada vegada que veig em grinyola més és aquelles cheerleaders totalment sobreres avui en dia, el 2023, allà dalt, perquè, insisteixo, el muntatge és tan guapo de música, de llums, de realització, del propi esport que és captivador, que dius que vull dir, sí, aquesta setmana... I pinten aquestes noies objecte allà dalt. I així com... I estic enganxadíssim, cada cop que ho veig, a mi cada cop em fa més mal, i crec que les haurien de treure.
Entenc que en els pubs anglesos que hi ha pel nostre país, igual que en el Mundial de Rugby és un festival poder anar a veure algun partit, o en els Sis Nacions, entenc que en el Mundial de Darts pot passar una cosa similar, o no, Cugat?
Sí, jo aquí he seguit per la pista. Abans heu fet la menció de que abans ho retransmetia Gol, actualment té els drets de Zon. Sí que és veritat que no és... Ah, no parlarem de com funcionen els sistemes aquests, però no és en un dels canals de les plataformes de Zon, sinó que l'has de buscar i a vegades és una mica rebuscat. Jo confio que amb el fenomen Luke Littler serveixi per estendre la cultura, perquè insisteixo, he fet l'experiment, sí que... Només pel fet que siguin coneguts meus ja tenim un punt de friqui a la vida, no? Els cercles de socialització no seria allò un univers realista, però jo, tothom que veu els darts, tothom s'hi enganxa. I realment, si gràcies a aquest nano de 16 anys fem que també a les tavernes es pugui gaudir, doncs millor que millor. I insisteixo, en l'època de Nadal, com a tradició, com quan arriba el torron, doncs jo quan arriba el Mundial convido a qui vulgui, segur que tornem a parlar, a compartir aquesta alegria, sigui amb Luke Littler o amb qualsevol dels altres.
I tant, el Superesport en tornarem a parlar segur, i si el 3 de gener del 2025, si és que és quan és la final, ens cau gaire bé aquesta final. Calla que no la fem a RAC1, a RAC més 1, en algun lloc que ens deixin. Cugat.
No sé sumar 2 més 2, però ho intentarem.
Cugat, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon any.
Sis, igualment. 6 minuts i 2/4 de 10. Qui podia ser, si no? Cugat Comas, un expert del món dels darts i d'aquest fenomen de Luke Littler, d'aquest de Hugh, que va aconseguir arribar a la final, va perdre contra Luke Humphries, i la vam poder gaudir, i que molta gent sent més d'un 140% més d'audiència que la temporada passada, ha dit un pic de més de 4 milions, que això, Naveira, tu que toques el tema televisiu, en televisió de pagament,
sí, sí,
és una bajanada.
És una bogeria, perquè a més, jo crec que, ara no tinc clares del tot les xifres d'abonats a Anglaterra a televisió de pagament, però ja que són uns 8 o 9 milions, o sigui que estem parlant de que pràcticament la meitat, o una mica més de la meitat dels abonats a tot el Regne Unit o a tota Anglaterra, vaja, doncs han arribat a veure en algun moment, no?, aquesta final del Mundial de Darts. Per tant, ostres, és un fenomen increïble.
I tant que sí, per això n'hem volgut parlar avui al Superesports. 5 minuts i 2/4 de 10, com tenim el partit de la Penya Tenerife. Dani.
Es nota que els canaris volen ser a la Copa, i de quina manera, guanyant de 14, 38 a 24, amb els de tota la vida, fent el que fan sempre. Xermadini, 4 punts, Abromaitis, 7 punts, Marcelinho Huertas, 9 punts, Ristich, 7 punts, Dornek amb 5, tot molt ben repartidet, guanyant ara de 15, després del tir lliure anotat per Jaime Fernández, 39 a 24, a 1-19 per al descans. Serà difícil que la penya guanyi aquest partit, serà difícil que li pugui fer el favor al Manresa, que haurà de guanyar demà a Bilbao a 2/4 segurament, probablement, tal com va el partit, si vol ser a la Copa del Rei. Anota el segon també Jaime Fernández, guanyant de 16 a Tenerife, posant la directa 1-17 per al descans.
Sí, perquè veiem que Tenerife té un més 12, sí, no? I Manresa un més 15.
Correcte.
Per tant, clar, una victòria de 16, evidentment, obligaria el Manresa a aconseguir la victòria demà al migdia a la pista del Bilbao.
Recordem que, si no, quedaria la bala de la tarda amb Baskonia, que Baskonia rep el Madrid.
El Madrid que ve amb la llengua fora.
Correcte, després de 4 pròrrogues, Baskonia que va perdre ahir al Palau Blaugrana, que tindrà unes ganes boges, només faltaria, de ser a la Copa del Rei. No en va, és, jo crec, que l'equip que dona més color a aquesta Copa del Rei. Per tant, em fa l'efecte que, tal com van les coses, se simplifiquen els càlculs, perquè ara Tenerife guanya de 18, 42 a 24, i el que ha de fer Manresa és anar demà a Bilbao, que el bo d'en Jaume Ponsarnau faci el favor al Manresa, que el Manresa guanyi i que es classifiqui així per la Copa del Rei.
Doncs a veure si el Baxi Manresa ho pot aconseguir demà, i d'aquesta manera tenim dos catalans en aquesta fase final de la Copa a Màlaga. A la Copa de Futbol continuen patat a 0 i anirem als penals, o fa pinta que anirem als penals, en aquest Osca 0, Rayo Vallecano 0, que és a 3 minuts, mira, abans ho dic i abans marca el Rayo. Oh. Marca el Rayo Vallecano a l'Alcoraz, dues rematades de cap a dins de l'àrea per marcar el gol que ara mateix classifica els de Vallecas, una altra primera cap als vuitens de final de la Copa. Dos més l'ha afegit, si no ho soluciona l'Osca en aquests dos minuts, el Rayo serà equip dels vuitens de final. 0-1 guanyant el Rayo al camp de l'Alcoraz. I en l'altre partit entre primeres que tenim en joc, s'havia avançat l'Alavés a Mendizorroza, 1-0 guanyant contra el Betis.
Fixaves que la imatge era gairebé el partit que té fet la confusió, eh? Aquell Betis Rangers. Mira, ho comentava Aguilar, em deia, sí, és que sembla el mateix partit.
Sí,
clar,
sí, per
aquí un s'equivoca.
Caramba, sobre ara que ja ho havia oblidat i encara hi vol tornar. En aquest 1-0 de moment de l'Alavés contra el Betis, que seria l'equip de Mendizorroza, que es classifica pels vuitens de final de la Copa. I ara, d'aquí a dos minuts, el Madrid que juga al camp de l'Arandina. Gol del Rayo, per cert, de Camello, que és qui li dona la classificació, 0-1, ja va marcar entre setmana, Camello, en partit de Lliga. Doncs avui també en partit de Copa dona classificació als vuitens de final.
Que Camello avui...
Ah, clar, és un dia, sí, no?, sí, per marcar, clar, és clar, veritat.
Sí, avui sí, sí.
Cada dia, segurament, per Camello és un dia per marcar a la nostra societat. Un minut i 2/4 de 10, 11 del Madrid per jugar al camp Juan Carlos Higuero. Albert.
Kepa a la porteria, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran García en defensa, amb Camavinga de pivot, completant el mig del camp. Ceballos, Arda Güler i Nico Paz, al davant, Brahim i Joselu.
I amb qui surt a jugar l'Arandina?
Doncs amb Adrián a la porteria, en principi una defensa de 3, centrals amb Ochoa, Jaime Márquez i Pesca, a les bandes de carrilers, Átomo per la dreta, Hagi, el català, el gironí, ahir protagonista el Tudiras per l'esquerra, Vitolo i Zazu al mig del camp i al davant, Ayub, Frodo i Santa Cruz.
El Madrid és líder de primera, l'Arandina és cué del grup 1 de Segona Federació. No guanya la Lliga des del 8 d'octubre. A què ens hem d'agafar, Naveira, perquè tinguem partit, com a mínim, a Aranda de Duero?
Jo crec que les pujades a l'atac de Hagi, que de fet va marcar contra el Cádiz a l'anterior ronda, el jugador que, com deia ara l'Albert Ferran, doncs ahir va ser protagonista al Tu Diràs, i els serveis de banda de Pesca, del central dret de l'Arandina, aquest jugador que és dels pocs de l'equip que ha jugat fora d'Espanya, va jugar a Àustria, al Kapfenberg, i bé, doncs és un futbolista que té aquesta habilitat, no?